Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
La inflació va tancar l'octubre en un 3,1 interanual, cosa que suposa una dècima més que el mes anterior i la seva taxa més elevada en 16 mesos. Aliments com els ous, la carn o la xocolata registren fortes pujades. Veurem si hem de patir o això ha estat un ensurt i prou. Santiago Niño Becerra, què tal? Això de la inflació ens ha de preocupar o que ningú entri en pànic? Què em diries?
Bueno, és que aquí hi ha dues coses, Chantal. Bon dia. Per una banda, està la inflació, a l'IPC, que està ha tancat en el 3,1 a l'octubre, pujant. Això, evidentment, és una molt mala notícia. Però jo crec que és pitjor notícia que la inflació subjacent, és a dir, traient aliments no elaborats i combustibles, estigui pujant des del maig.
Sí.
Ara està en el 2,5 i el maig estava en el 2,2 i la inflació subjacent és molt important perquè, diguem-ne, no és exactament això, però és una mena d'inflació industrial. Llavors significa que si la inflació subjacent puja, Espanya perd competitivitat. I l'altra, l'IPC, afecta, evidentment, a les butxaques de la població.
És veritat que la població, tothom diu, el supermercat està car, aquesta és la frase.
Sí, home, és que s'han publicat estadístiques de pujades de preus, si tu abans comentaves ous i tal, bueno, és que hi ha unes... L'única cosa que ha baixat és l'oli ha baixat una mica, en relació al preu tan brutal que tenia, però sí, l'alimentació està més cara, està molt més cara.
Santiago, t'haig de dir que fa molt poc que hem tornat, com saps, de Silicon Valley, i torno amb un gran aprenentatge de les converses que he tingut per les visites d'empreses que he fet. Avui hem pogut escoltar la primera, amb el Lluís Jovena, que treballa a Pixar, com sabeu, aquesta empresa d'animació que és mundialment coneguda, i tinc la sensació que m'ha impactat l'empenta, no?, que hi ha allà, la sensació que allà tot és possible, que és qüestió de fer-ho, i aquí potser, Santiago, estàs d'acord que ens falta proactivitat? També he vist, clar, un món molt més tecnològic que el nostre, Santiago.
Bueno, jo veig dues coses. En primer lloc, és a dir, aquest esperit, que és cert, el tenen, l'esperit d'anar sempre cap endavant, és un esperit que ja va portar la immigració que va anar als Estats Units, que va començar al segle XVII-XVIII i després va continuar. Aquella gent només tenien dues possibilitats, o triomfar o fracassar, no hi havia més. No hi havia un estat protector, no hi havia un model de protecció social, és a dir, o anaves cap endavant o t'enfonsaves. Clar, això, el problema és que va obrir la porta a abusos. I ara, bueno, aquesta gent, si amb aquest esperit emprenedor sumes pasta, perquè tenen tota la pasta que necessiten per fer recerca, etcètera, etcètera, bueno, clar, evidentment tens empreses que estan al capdavant de la tecnologia mundial.
Clar, evidentment. Tinc la sensació, com em deies abans, no?, que he anat al segle XXII i que som aquí al segle XXI, no, Santiago? Pues, és molt diferent.
Sí, és això, és així. És a dir, tu has anat a una zona, cuidado, Chantal, que és nova, és molt nova aquesta zona. Aquesta zona, abans dels anys 40, allà no havia pràcticament res, res a nivell industrial, em refereixo. És a dir, aquesta zona s'ha creat en unes quantes dècades. I allà s'ha abocat inversió a Mansalva, amb això han creat un imant de cervells amb possibilitats de contractes governamentals, d'exportació, i està, bueno, al capdavant, com dèiem, no?
Clar.
Aquí això no passa.
Sí, és diferent, Hem de dir que als Estats Units i en aquesta zona de Califòrnia s'està generant molta riquesa, com saps, les empreses tecnològiques que manen el món, els gurus tecnològics són allà, i anirem parlant i anireu escoltant diferents entrevistes amb treballadors de Google, d'Apple, i escoltareu novetats com els ordinadors, que parlarem més amb els ordinadors. Però torno a tu, Santiago. L'altre dia també destacaves a la xarxa una altra frase que diu que el govern reconeix que el creixement econòmic de Catalunya dels últims anys no ha estat suficient per tancar la bretxa de productivitat amb la resta d'Europa. I tu deies, lògic, per què? Explica'm això.
Bueno, a veure, ja des de fa molt, molt, molt vol dir segles, eh? Però sobretot des del franquisme, Espanya es va especialitzar, entre cometes, en productes de baix valor afegit. És cert que Catalunya, igual que Euskadi, era una zona o eren zones més avançades que moltes altres zones d'Espanya. De tota manera, aquesta especialització que també Catalunya va agafar de turisme i no tant indústria, de fet a Catalunya el pes de la indústria ha baixat en els darrers 20 anys, clar, això implica que l'estructura de producte interior brut és de baix valor afegit. Llavors, aquí comença la història lletja. Una economia basada en el baix valor afegit o mig valor afegit implica una baixa productivitat, implica també que la investigació i la inversió no tenen uns nivells adequats, això implica una competitivitat baixa i clar, això implica que la bretxa aquesta, aquest gap, no es pugui tancar.
No sé si t'agrada Bugs Bunny, però un dia hauríem de parlar econòmicament del que significa Bugs Bunny, eh? El coneixes, no?, aquest cantant?
Sí, una mica.
Doncs
no,
hem d'analitzar econòmicament tot el que ha fet aquest noi, eh? Igual que també estaria bé un dia, mira, et proposo una secció sobre Bugs Bunny i Rosalia, l'impacte econòmic dels dos, eh? És un tema. A veure, un altre tema preocupant que avui repassa amb tu. En el darrer any, el sector del comerç ha perdut 13.000 autònoms i això vol dir que cada dia uns 35 autònoms, atenció, abandonen. 35 autònoms abandonen. Et sembla molt alta aquesta xifra? Et sembla normal? Com ho veus i a què atribueixes, no? Per què?
Bueno, aquesta xifra, si em permets, la complemento amb una altra xifra. A Espanya, 9 de cada 10 pimes estan en venda o els seus propietaris les voldrien vendre. Què passa? Bueno, el que passa és que una pime, a no ser que estigui molt centrada en el molt alt valor afegit, estic pensant en un equip de 10 programadors que programin, jo que sé, coses molt, molt, molt importants a nivell de la salut, etc. Clar, una pime té un pes econòmic molt baix. Això implica una inversió molt baixa, implica una productivitat molt baixa, i si a sobre afegeixes que tenen molts pagaments, impostos, etc., clar, això implica que cada vegada el seu marge sigui cada vegada més petit. Les pimes, els autònoms, ho tenen realment molt, molt malament.
Escolta, però jo on s'encamina professionalment tot aquest gruix de gent que plega dels autònoms?
Bueno, evidentment es busquen una feina. Intenten buscar una feina dependent d'altres. O bé passen a l'economia submergida. Que cada vegada serà més complicat
però
el tema aquest.
El problema també són els impostos que fan pagar els autònoms.
Sí.
Que s'hauria de rebaixar.
Sí.
És que clar, si vols tenir emprenedors autònoms pimes, el tema de tots els impostos s'hauria de replantejar, Santiago?
Vale. Llavors perquè l'Estat pugui mantenir la seva recaptació per totes les altres despeses que té, es tindria de perseguir més el frau fiscal. I això sembla ser que no... El frau
o
i la il·lusió fiscal.
O crear impostos més grans a corporates.
Però sembla ser Chantal, no sé per què, que el tema fiscal, és a dir, aquí fico tot, el tema fiscal és un tema tabú, és un tema que cap govern i el color m'és igual, és a dir, el toca d'una forma lateral, és a dir, no és un tema maco que agradi, perquè, bueno, perquè has de trepitjar peus, és a dir, has de trepitjar, llavors, no sé, un dia també podríem parlar d'això, tot el tema de l'elusió fiscal, per exemple, és a dir, a Europa hi ha països com Luxemburg o Irlanda,
sí,
que els hi permeten tenir sistemes fiscals especials. Es diu, és un rumor, que pràcticament la meitat de l'estalvi alemany està a Luxemburg. Bueno, per què es permet això?
Ja. Hem d'anar acabant. Avui una secció més curta. Santiago, ens quedem amb aquest titular que ens preocupava. En el darrer any el sector del comerç ha perdut més de 13.200 autònoms i això vol dir que cada dia uns 35 autònoms abandonen, un titular per reflexionar què està passant també a l'economia, sobretot també dels autònoms. Santiago, com sempre, un plaer obrir-te les portes del Revolució. Gràcies i fins aviat.
Gràcies,
adéu.
Per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Xantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit. I una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.